Xirinacs Avui, un programa dirigit per Lluís Planes i presentat per Joan Trias, amb la col·laboració de Fundació Vida Bona.
Doncs benvinguts a una nova edició d'aquest programa d'en Xirinacs Avui, un programa que pretén retre homenatge no només a la figura de qui va ser Xirinacs, sinó al seu llegat, el llegat de Xirinacs. Salutacions cordials a tothom de l'equip habitual d'aquest programa, de Toni Huguet a les tecles del so i de Lluís Planes a la direcció. Aquí ja tenim aquí als estudis de Ràdio Estel. Què tal?
Hola, què tal?
Aviam, l'altre dia estàvem parlant de la no violència i vam dir, deixem aquí, perquè és que hi ha molta teca, eh? I estàvem parlant d'aquells graons de la no violència. Quins eren aquells graons de la no violència que ens exposava Xirinacs?
Sí, parlàvem de que té aquest doble vessant, no? Aquest més ètic o fons, que pot ser-hi o no ser-hi, però a nivell pràctic, a nivell de tàctica i de lluita, té aquests cinc graons graduals o progressius, que són, primer, la cooperació amb el que en deien l'enemic, entès com aquell que està agredint o oprimint alguna persona o col·lectiu. Després de cooperar i convèncer-te de que està equivocat ell i no tu, no? Passes al segon grau, que és la denúncia. Quan la denúncia no és suficient, passàvem a la no cooperació, que aquí encara pot estar dintre dels marcs normalment de la legalitat vigent. Quan aquesta es devé tampoc també insuficient, doncs passes al quart grau, que és la desobediència civil, és a dir, aquella mena de deure ètic de desobeir a cara descoberta i provocant justament les conseqüències, no pas d'amagades, no? De les lleis que consideris injustes o que poden ser claus per activar una resposta popular o el que sigui, per tant s'han d'estudiar molt bé. I si cal, doncs arribar també a aquest cinquè nivell, que és la creació d'estructures pròpies alternatives.
Aquests eren els graons que ens proposava Xirinacs, basat també una mica en la lluita no violenta de Gandhi. I atenció al que us portem avui. Avui us portem un fragment d'una carta, ens hem de situar l'any 1976, i la carta és d'un policia armat. Sona així.
M'heu pegat, m'heu detingut, m'heu insultat moltes vegades. Saps què penso, per exemple, quan estic arrupit a terra, les mans al cap per protegir-lo, mentre rebo la pluja terrible dels vostres cops de porra? Sento una font de tristesa perquè us vegeu obligats a pagar-me? Em sap greu essa ocasió que perdeu la vostra dignitat d'homes pagant a un company innocent i indefens. I m'avergonyeixo de l'acumulació d'avantatges que m'ha deslliurat de veure'm obligat a ésser un policia d'aquest règim, mentre que vosaltres, mancats d'altres sortides, provinents de terres potser explotades per gent de la meva terra o d'altres terres, us veieu forçats a fer el trist papers que feu. Jo, ric de possibilitats, vosaltres caiguts en la ratera fatídica de trinxadors del poble.
No els hi parlava com a enemic, sinó els hi parlava com a amic de la seva ànima, diguem-ne, els hi parlava de fons, i llavors les persones, ells es trobaven més ben tractats del que ells mateixos tenien idea de si mateixos, perquè aquí havien après que feien una funció no gaire digna. Entens? Llavors, quan notaven que els tractaven amb dignitat, malgrat això, es quedaven tocats, i que actuaven d'una altra manera. I a més, el Gandhi també diu una altra cosa molt curiosa, i és que no t'has de barallar mai amb el Guàrdia Civil i amb el policia, sinó has d'anar enrere. El que hi ha al darrere, que ells són uns mandatos, com ells mateixos diuen, no?
Doncs així acabava aquesta carta que va escriure Xirinacs a peu dret des de la presó Model cap a un policia armat l'any 1976.
Sí, aquesta carta, de fet, la va escriure allà a peu dret i espontàniament va començar a córrer. Sé que va estar traduïda a bastantes llengües espontàniament i va córrer per diferents continents fins i tot. I estava, no, això és un detall, penso que és il·lustratiu d'aquesta força de quan hi ha aquesta coherència fonda en el teu gest, no? En l'acte que emprens, que és que uns quants policies armats espanyols, quan van llegir aquesta carta, fins i tot van deixar el cos, és a dir, van dimitir. Ben bé 4 o 5 o 6 d'ells van dir que no volien continuar sent policies armats, no? I aquesta carta acabava així. La injustícia que m'ha fet a mi home de carrera us ha fet a vosaltres homes de la porra. I aquesta injustícia clama venjança. Quan em pegues, policia, sense tu saber-ho, es realitza un acte de justícia. Tu t'alliberes d'una justa ira inconscient, donant-me cops. I jo m'allibero d'una justa vergonya de privilegiat rebent cops. Quan arribi la societat que jo vull, tu no em pagaràs, perquè no em tindràs enveja, perquè tu i jo tindrem igualtat d'oportunitats davant la vida. Aquell dia ens podrem donar una forta abraçada.
Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència.
Així sona el grup valencià Espencat cantant A la desobediència. Però què és la desobediència civil? En Xirinacs la va aplicar?
De fet, com dèiem abans, ell, com Xirinacs era, tenia com a principal referent de la no violència Gandhi, no? I Gandhi deia que tenim el deure de desobeir tota llei injusta. Altres referents com Habermas parlen de l'ètica del desobedient, no? I que la justícia no podia tractar igual qui delinqueix per ètica que per altres motius. Això també ens mostra, només mirant el panorama del país i d'arreu del món, que lluny està la justícia dels poders actuals de ser realment justa i ètica. Però Xirinacs sobretot practicava la no cooperació, no? Era poder el seu principal eix d'acció no violenta a través de les seves plantades, no? Quan des de tant els dos anys, gairebé dos anys davant de la Model per l'amnistia dels presos polítics, com la seva darrera també gran plantada a la plaça de Sant Jaume de Barcelona l'1 de gener del 2000 per convocar l'arbre d'assemblees populars dels Països Catalans com a via d'exercici des del poble, de l'autodeterminació permanent, de la independència entesa de baix a dalt, no només política, no? I com un sinònim amb totes les lletres del que seria una veritable democràcia. També havia fet tancades, no? Moltes vagues de fam, algunes que havien posat en perill la seva vida diverses vegades, o renunciar a la paga de l'Església, és a dir, havia tot de gestos, no? O quan estava a peu dret al Senat, fins que no sortissin els presos polítics de la presó. Sobretot se centrava en la no cooperació, però també va practicar en alguns casos la desobediència civil. El cas més conflictiu segurament va ser el quan va anar a desobeir la llei contra l'enaltiment del terrorisme, que es deia, no? I ell, de fet, és una cosa que ja l'havia escrita molts anys enrere, però en el seu discurs al Fossar de les Moreres de l'any 2002 ho va tornar-ho a dir, no? De manera, inclús demanant allà que si hi havia allà algun fiscal o policia o així que em prengués nota, perquè ho deia amb tota la intenció, i era desemmascarar el fet de distingir entre els violents agredits i els violents agressors, no? I que això és un de fet són paraules també de Gandhi, no? Que el no violent no pot quedar neutral davant d'un conflicte violent, sinó que es posiciona a favor i declarant-se amic del violent agredit i denunciant i posant-se en contra i declarant enemic el violent agressor. Clar, i això ho va aplicar-ho en el cas de l'estat espanyol, en el cas del conflicte a Euskadi, el conflicte armat a Euskadi, i clar, això va anar a desobeir la llei aquesta i el van denunciar i va acabar entrant a la presó, no?
I és que les declaracions de Xirinacs sempre duien a la controvèrsia, no? a posar públicament aquell mirall en el que tots ens podíem reflectir i en el qual també, en certa manera, doncs, exposava les contradiccions, de la societat, Lluís.
Sí, és una de les, segurament una de les funcions del no violent, no? És fer si tots més o menys estiguéssim al nostre lloc i fóssim coherents i cadascú en la seva forma i mesura, però hi hagués també un compromís en l'àmbit social, comunitari, ecològic, etc., segurament no caldria que no violents d'aquests haguessin de fer gestos més com per cridar l'atenció i per fer reaccionar el poble.
Mira, ell mateix li explicava així a la Mònica Terribas.
Es va fer la llei d'apologia del terrorisme, de condemna de l'apologia del terrorisme. Aquesta llei és una llei que va contra la llibertat d'expressió. La prova és que inclús ells mateixos van tenir de canviar, i en comptes d'apologia van tenir de posar enaltiment del terrorisme més tard, perquè se'ls acusava davant del Constitucional de ser una cosa que anava contra la llibertat d'expressió. Aleshores, quan va sortir aquesta llei, jo ja vaig intentar fer alguna cosa de desobediència civil, que consisteix en que, sense carregar-te la llei ni l'autoritat ni res, aquella llei, només aquella llei, és sotmesa a un acte de delinqüència expressament perquè doncs, la gent pensi que aquella llei s'ha de canviar.
És a dir, que el que vostè va fer al fossar les Moreres dient això era, d'alguna manera, posar de manifest això.
Això mateix, exactament.
Això és el que vostè va fer,
exacte,
conscientment,
sí, sí. I per això vaig dir,
conscient
fer...
que estava infringint.
No, és que estava buscat, allò feia 23 que ho buscava, i a més jo havia delinquit diverses vegades abans, però no m'havien denunciat ningú, ni s'havia obert cap procés, oi? Per exemple, un llibre que es diu La traïció dels líders, dic pràcticament el mateix que en aquest discurs, i va ser cap a l'any 95 o així que va sortir aquest llibre, i no va passar res. Vàries vegades, Altres vegades el que he fet és escriure un article, el que passa és que llavors l'editor no me l'edita, perquè com que segons aquesta llei també l'editor queda implicat en aquesta llei, amb el càstig d'aquesta llei, doncs no volen editar, no? Això també passa. Però aquest dia vaig veure que era l'oportunitat de fer-ho. M'ho estava 23 anys esperant-ho. O sigui que no són bromes.
I què creu que ha aconseguit amb això, Lluís Maria Xirinacs, realment? Vostè creu que ha aconseguit aquesta reflexió? O, en definitiva, la gent ha vist Lluís Maria Xirinacs a la presó,
com a
Lluís
mínim,
Maria Xirinacs
com a
fora
mínim,
de la presó,
sí,
i aquí estem?
Com a mínim he aconseguit que la... com se diu? La Mònica Terribas discuteixi això davant de les càmeres perquè molta gent que l'escolta hi pensi. Com a mínim he aconseguit això.
I encara un altre tall on explicava Xirinacs la posició gandiana davant de la violència.
El Gandhi deia, primer deia, m'estimo més un violent valent que un no violent covard. Primer deia això, que ja és interessant, no? Perquè sota la capa de la no violència s'hi ha xuplugat molta misèria, molta covardia. Això una. Però per mi deia una altra cosa també molt delicada. Davant de la violència, el no violent no és neutral. És amic del violent que es defensa i enemic del violent que ataca. I no diu condemno la violència vingui d'on vingui. I llavors no és imparcial. Ho dic perquè els bisbes, per exemple, en temps de Franco, van tots avalar el franquisme, tots fora d'un o dos. Oi? En la famosa pastoral col·lectiva aquella. Era el reino de Dios, allò. Oi? Però, en canvi, quan ja va vingut la democràcia que diuen, llavors són no violents ells i, per tant, condemna la violència vingui d'on vingui. Però no se n'adonen que la violència institucional la callen i que la violència dels que es defensen, aquesta sempre la castiguen.
Sempre contundent, Xirinacs. Però com podem aplicar aquest llegat no violent de Xirinacs avui i aquí?
Bé, aquesta és arribem a la gran pregunta, no? Perquè parlar de filosofia i de teoria, més o menys, mira, es pot fer més o menys encert, però és més fàcil. El tema és com s'aplica en cada cas i nosaltres ara i aquí, no, en el moment que estem vivint com a país, tant a nivell del procés d'alliberament nacional com de moltes lluites socials que tenim. No? De fet, una cosa interessant i inquietant de la no violència és que no és un manual que tu puguis dir en aquest cas s'ha d'aplicar aquesta acció, aquesta i tindràs aquests resultats. No? Això no va així. No? De fet, és un art. Seria el que, quan parlem d'art social, de vegades es refereix a art de les clàssiques arts, no? De les disciplines sobre temes socials, però aquí no, aquí ho diem en un altre sentit. Art social és com fas art en la societat mateixa, no? Amb la societat com a matèria, o per transformar-la per aconseguir uns objectius determinats. Per tant, ara i aquí, com apliquem la no violència, és un procés que sí que pot venir d'algunes inspiracions concretes de persones o col·lectius, però que s'ha d'anar com macerant i gestant i coent de forma col·lectiva i com un procés artístic, en el sentit que ve d'una inspiració. Qui ens havia de dir que l'1 d'octubre el poble català ens descobríssim a nosaltres mateixos amb aquest posin no violent que ens va sorgir davant d'una amenaça, davant de tota una creativitat de voler votar? En aquest cas, aquell era, no, la nostra sal en aquell moment, no? Així és com Gandhi va trobar la seva sal per a l'Índia. En aquell moment la sal catalana era fer que les urnes estiguessin al lloc les papeletes i que la gent poguessin votar, i això amb una creativitat inimaginable ho vam aconseguir. La prova que quan toques la tecla adequada passen coses és que segurament hi ha un abans i un després pel poble català de l'1 d'octubre. No? Això ens ha posat en un altre estadi mental, en un altre paradigma mental, que abans no hi érem, que ha sigut com una iniciació, no? a quelcom nou, a descobrir que la gent tenim molta més força de la que ens pensem.
El que es diu l'empoderament del poble, eh? El prendre consciència com a poble.
Clar, i això no passa només individualment o no hagués passat si haguéssim votat per internet. No? Mm-hmm. Això requereix tot unes trobades prèvies de planificació, de la gent parlar, escoltar-se, mirar-se als ulls, tenir idees, compartir-les, no? Preparar tot aquell pla de com fer-ho, la gent que va tenir urnes a casa seva, com se les passaven, els comitès de defensa del referèndum, com s'organitzaven, com la gent va anar a dormir allà. És a dir, tot això és necessari perquè aquest apoderament de la gent es produeixi.
Mm-hmm. Ara bé, com es fa tot això?
Aviam, si ho apliquem ara, estem en un moment en què sembla que passat l'1 d'octubre tot s'està centrant molt en l'alliberament dels presos. No? Uh-huh. Això, evidentment, quan una causa té presos, condiciona molt emocionalment i anímicament, en primer lloc, a les famílies, no? Però en segon lloc també a tot el poble que està connectat amb aquella causa o amb aquell objectiu, no? O que n'ha participat. Ara bé, hem vist cartes i escrits d'alguns dels presos polítics i exiliats que posen la pell de gallina, perquè ells mateixos diuen no ens canvieu com a torna de res. És a dir, nosaltres aquí hem assumit un paper i això ha de ser una palanca, una base per aconseguir les següents passes d'aquest objectiu comú, que és que volem esdevenir lliures i volem decidir el futur de la gent d'aquest país i implicar-nos més, no? En el país i en el món. No? Per tant, no caiguem només ni en el victimisme ni en dir fem-ho tot perquè els presos s'alliberin o s'acostin o el que sigui, sinó ells són com una llàntia que està permanentment encesa allà i que ens recorden aquí hi ha una causa col·lectiva, nosaltres estem a la presó no com a individus, sinó pel que representem, que és un poble que ha volgut votar i que vol anar més enllà, i per tant això ens va recordant i ens ha d'anar inspirant a fer aquests següents passos. No? Per tant, primera cosa a fer, pensar una estratègia. S'ha de pensar una estratègia, la lluita no violenta, més enllà de tot això que hem dit d'ànima i de fons i de filosofia...
Té estratègia.
Ha de tenir una estratègia, no? Perquè si no anem fent allò, cops de sec o cops a l'aire, no? Llavors, si anem improvisant amb actes reactius o actes només simbòlics o testimonials, que també se'n poden fer per qui senti que ha de canalitzar, no?, la seva ràbia o la seva indignació o la seva dignitat així, però s'ha de pensar una estratègia que porti al port que es vol arribar, no? Aquesta estratègia, a mi, si em preguntes cap per on pot tirar, jo la tinc molt estudiada, jo he treballat molt amb això amb altra gent, no? I per tant sí que és un tema que m'interessa i una de les conclusions que hem arribat és que hem de generar primer un altre moment que sigui unitari, com va ser l'1 d'octubre, però no podem repetir l'1 d'octubre, sinó cada nova pantalla les formes canvien, les circumstàncies canvien, no? Però poden haver uns elements en comú i tot això és una sèrie de baules que venen de... Si vols tu, aniríem molt enrere, però posem-ho en la primera consulta d'Arenys. No?
Déu-n'hi-do.
Aquella consulta d'Arenys per fer-la...
Fa temps.
Sí, ja fa temps, però mirem tot el que va generar. No? Va ser una primera que després es va anar reproduint a moltíssimes pobles, barres i ciutats de Catalunya.
Allò va generar el 9N, eh? El famós 9N, per qui no se'n recordi, ve d'allà.
El 9N ve d'allà. Què passa? Que les primeres consultes d'Arenys eren una novetat amb el que hi havia abans. Mm. El 9N presentava una novetat en relació a les consultes. I l'1 d'octubre també presentava una novetat afegida, que hi havia tot un compromís polític, una amenaça, és a dir, que teòricament anava de debò, etcètera, etcètera. És a dir, ara el següent pas ha d'haver-hi també una novetat que motivi prou a la gent com perquè sentim que fem un pas més endavant. Per mi aquest pas ara és activar tota la fase ciutadana participativa de lo que seria la constitució d'aquest país, de la república, és a dir, com volem la gent al país. I això voldria dir que els col·legis electorals, per exemple, els convertim no només en llocs com van ser les hores d'anar a votar un dia amb un vot, amb una urna, sinó de cada dos mesos, per exemple, fer un calendari pactat amb tots els actors polítics i grans organitzacions per dir ha de ser un procés únic, general i que sentim que va de debò, i anem a definir primer energia, no? Com volem el model energètic, etc, etc, i no només definint com el volem perquè ens estem carregant el planeta i perquè hi ha una sèrie d'empreses que estan apropiant-se de molts diners de la gent que no caldria, doncs no només això, sinó ja també donar-hi un vessant pràctic de dir com podem aplicar sobirania energètica ja ara cadascú de nosaltres, no? Imaginem, visualitzem això, visualitzem els col·legis electorals amb gent que aquell cap de setmana hi va en petites assemblees, que en mitja horeta o tres quarts d'hora, màxim una hora, està fet el procés, i cada una doncs, després ja posarà en comú amb totes les altres que han passat aquell cap de setmana per aquell col·legi electoral. I d'aquí dos mesos, una altra vegada, amb un altre tema. Entremig, el que nosaltres en diem consells sectorials, que són els que hi entenen en la matèria, que facin les seves propostes, pros i contres de cada model i com creuen que allò funcionaria millor. I, evidentment, la informació és fonamental perquè un procés d'aquest tingui qualitat, no? S'ha de difondre per tots els canals possibles.
I qui ens estigui escoltant, tot això no ve de nou. Tot això ja ho deia Xirinacs fa uns quants anys i es pretén posar a la pràctica.
Sí, això hi ha gent que també diu bé. Imaginem-nos que aconseguim durant tot un any o un any i mig, que no ens hauria de venir d'això, activar tota aquesta fase ciutadana de lo que nosaltres en diem sobiranies constituents, que això tot just s'està ara, no?, s'està planificant. Si això va endavant i és molt potent, els processos deliberatius mai són tan multitudinaris com un procés referendari puntual d'un dia, no? Això és evident. Però sí que crearia com un gruix i un apoderament de la gent que ara mateix no ens podem ni imaginar, que podrien donar lloc que a l'hora de fer un referèndum o multireferèndum de ratificar això que el país ha dit que volem, que funcioni, que de quina manera volem funcionar en cada àmbit, si algú pretén impedir això, aquí l'onada de l'1 d'octubre inclús es pot quedar petita, o similar seria, no ho menys tinguem. No?
I això és el que volia Xirinacs, eh? No anar a votar cada 4 anys, que es deia, sinó participar-hi de forma activa i fer una democràcia real.
No és en va el teu gest, company, quan es perd cobert d'espessa boira. Ni el teu crit, que es transforma en clam, perquè amb tu som tots com un sol home. Tant de temps han amagat l'autèntic pas de qui ens ha precedit. Massa temps han retingut l'autèntic cant d'aquest país.
Se'n va el teu gest, company, quan es perd cobert d'espessa boira. Ni el teu crit, que es transforma en clam, perquè en tu...
I així sona el banderer de la pau dels Esquirols. Lluís, permet-me aquesta pregunta. Tu deies, fent l'1 d'octubre, caldria fer un multireferèndum constituent, i si ens diguessin que no, què? Què fem després?
Bé, n'hem après molt, no? L'assaig de tot el que va passar l'octubre no és un fracàs en absolut. L'univers evoluciona per assaigs i encerts i assaigs i errors, i tant valor tenen un com l'altre, no? I ens ha posat en un estadi superior, això és inqüestionable. Per tant, si un poble s'apodera i decideix primer autoorganitzar-se fent tot això d'entrada legalment, no es pot aturar, no és il·legal. Podem fer totes les consultes deliberatives constituents que vulguem, podem organitzar-nos un multireferèndum a cada barri, cada poble del país ben coordinats, i tampoc és il·legal, com no van ser-ho les consultes, però el problema és quan això ja passa a nivell institucional, que sembla malauradament que pot tornar a tenir un bloqueig polític per part de l'Estat espanyol. Bé, aleshores el poble es pot aplicar aquells graons que dèiem, no? Una no cooperació general a nivell d'economia, de com a consumidors, o talls, si pot ser, sempre buscant aquest marc legal, no? Talls a vies de manera sostinguda, etc, 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 aturada de país, tot plegat amb un gruix prou gran de gent, sí que té uns efectes, com deia el Brossa, no? I com cantava l'altre dia la Maria Arnal, això n'hi ha prou per fer un trontollar en polis i obligar a seure's a parlar i a negociar el que el poble ha decidit. I si cal, llavors, quan es presenti aquest nou moment, un poble també ha d'estar preparat, no improvisant-ho, sinó preparat per defensar el país i la república o el que decideixi.
I Lluís, t'he de fer aquesta pregunta per acabar. És viable tot això realment?
Bé, tot això que parlàvem ara és una hipòtesi de treball. Evidentment, potser es treballa i es veu que és més viable fer-ho d'una altra manera. Suposant que aquesta pugui ser una línia bona, en el fons, depèn de la fermesa de la gent. Hi ha alguna cosa en el procés català que ens diu que això és irreversible, que no es pot aturar perquè també és com una urgència tant per nosaltres com pel món. El món s'està ensorrant a molts nivells, a nivell ecològic, a nivell d'injustícies socials, a nivell d'acumulacions de poder. Hi ha una inconsciència creixent que fa feredat, no? Llavors, és com un clam que l'ànima del món està dient: necessitem assajar un nou paradigma, necessitem assajar noves maneres de funcionar, una democràcia més a favor de la gent, i sembla que a Catalunya ara es donen les circumstàncies com perquè aquest assaig es pugui dur a terme. No? Jo penso que no està escrit enlloc que sí ni que no, però que el món ho necessita, que nosaltres tenim les capacitats i els ingredients com per fer-ho possible i viable.
I tot això i molt més és el llegat de Xirinacs, avui Xirinacs. Els propers programes anirem tractant els 5 àmbits del seu llegat. El proper, doncs, el llegat de Xirinacs sobre comunitat humana i democràcia. Recordeu, ens podeu enviar els vostres testimonatges sobre projectes o fruits que conegueu inspirats en els llegats de Xirinacs. Per fer-ho, podeu trucar des d'ara mateix al 93 409 27 77, per fer deixar-nos un missatge, i nosaltres el reproduirem aquí, al programa.
Sí, i per qui vulgui aprofundir més en referències sobre la no violència, hi ha molta documentació escrita, hi ha webs com Peu de Pau o Fem No Violència o Catalunya Democràcia Plena, i algun llibre, no? Per exemple, L'acte de violència d'en Pedrolo, o Xirinacs mateix, pòstumament es va publicar un llibre molt interessant que es diu La no violència, que es pot trobar per internet.
Salutacions del nostre tècnic d'avui, Antoni Huguet, i Lluís, ha estat un plaer.
Igualment.
Ens retrobem en breus, parlant d'això, de Xirinacs, avui.
Lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra nosaltres mateixos quan siguem forts. La teva paraula cada cop més va passant les reixes per volar després. La teva paraula,
el teu gest, company, quan es perd, ho deixes per volar després. Cal lluitar contra el fort per deixar de ser febles, i contra nosaltres mateixos quan siguem forts.